A voltes necessites la cançó. Quan vols estar despert, alerta i sobri, anant cap a la cant per interior, on diuen que has guardat tots els teus codis. Quan ella t'acompanya no et sents nu.
Santi Cortés, molt bon dia.
Bon dia.
De què anem a parlar avui?
Esta cançó inspira. Inspira perquè parla d'anar a la cant per interior, on has guardat tots els teus codis, no? I jo crec que aquest tipus de cançons tan literàries tenen una doble interpretació, un doble sentit. És evident que des de la valenciania, la valencianitat, doncs l'interior guarda els codis, els ha guardat sempre, no? Però també com a persones, si fem una introspecció, segurament en l'interior nostre és on hem de guardar també tots els nostres codis. Fixa't, no? Sempre em dic que la part litoral, doncs, està més, perd de vegades més les tradicions, la llengua fins i tot, no? Perquè és més urbana i aquestes coses, no? I que l'interior guarda els codis, però jo crec que com a persones també guardem els codis dins, no? Uh-huh. En aquest sentit, jo havia pensat un titular o un encapçalament, és els conflictes i la pau, no? Si hem de deixar que els conflictes ens lleven la nostra pau interior. I aleshores, doncs simplement volia parlar d'aquest tema, de quan els conflictes podem permetre que ens lleven la pau interior. Jo crec que mai, no? Uh-huh. Jo crec que moltes persones també potser diran, jo no tinc conflictes, no? I també diuen que hem d'anar en compte amb això, amb cura en això, perquè aleshores pot ser que el conflicte eres tu.
Clar.
Perquè allò més natural, més humà, més normal en la convivència és que tinguem tota classe de conflictes. Vull dir, primer jo crec que hem de néixer, hem de partir de l'acceptació que el conflicte és consubstancial. Una altra cosa és si nosaltres permetem que el conflicte ens afecte més o ens afecte menys, no? Uh-huh. Però pensem en la família, en la política, en les xarxes socials. Tot això genera contínuament discussions, genera conflictes, i jo crec que la clau està en fer que no ens afecte, que nosaltres estiguem en pau, no? Hi ha una primera, diguem-ne, un primer pas, no? Que és definir què és la guerra interior. La guerra, la batalla. És a dir, quan nosaltres estem estressats, agobiats, normalment no estem meditant tot el dia. Serà perquè interiorment algun tipus de treball no hem fet. Perquè tindre aquesta pau interior, aquesta tranquil·litat, jo crec que també és un exercici o és producte d'un exercici que ens hem de preguntar si el fem o no el fem, no? Hi ha moments de la vida, jo penso, que anem pel carrer i fins i tot ens arriba a molestar com respira la gent, no?
Sí.
És a dir, que ens molesta tot, absolutament tot. Jo no sé si t'ha passat, Susana, que hi ha moments en els que estàs irritable. Uh-huh. I de vegades fins i tot has de demanar disculpes perquè t'has alterat. I després, si medites, dius, no tenia tants motius, vull dir, perquè per un tros d'ungla, no?, he saltat com si fora la fi del món, no? I de vegades ens posem excuses. Jo estaré en pau quan el meu cap em tracte bé, o quan aquella persona deixa de criticar-me, no? Però pense que això és com esperar que ploga quan nosaltres manem.
Clar.
Vull dir, no podem controlar que ploga o que no ploga, o que isca el sol o que no isca el sol. El que sí que podem controlar és la resposta davant d'això. Si plou, em poso en paraigües. Si fa molt de sol, doncs no em poso el sol a cremar-me. Em poso en un lloc també resguardat, no? Sempre es conten l'anècdota esta d'un senyor que va anar al psicòleg i li va dir Doctor, la meva dona va fa perdre els nervis. I el, don, i el doctor li respon, no, els nervis ja eren teus.
Clar.
Ella només es va treure a passejar. Uh-huh. Però els nervis ja, ja, ja els tenies, no? Per tant, la pau, si nosaltres no volem, no es la lleva ningú. La cedim nosaltres perquè decidim que ens lleven la pau. Però nosaltres podem estar en pau contínuament, no? I els conflictes són part de la quotidianitat. Pensem, per exemple, en el trànsit. No sé si t'ha passat alguna vegada que vas amb pressa i el cotxe de davant va a 20 km per hora.
Sí.
O adeu.
O jo, com crec que vaig amb pressa, el de davant meua va més esplaiet de lo que jo crec que hauria d'anar. I però clar, jo no ho controlo jo.
Clar, et bull la sang. Te poses nerviosa o nerviós, però el cotxe no correrà més. Perquè si el cotxe, pel que siga, pel tipus de persona que és o perquè no li funciona, no corre més i tu estàs fastidiat i la sang bullint, però el cotxe no va a correr més, no?
Però jo no tinc cap control sobre ese cotxe.
Exacte. I després, el que s'anomena les males interpretacions. Per exemple, un dia a la feina algú no et saluda i tu penses, està enfadat amb mi. Segur que sí. Perquè ho associes amb alguna cosa que va passar l'altre dia, et fas el teu argumentari, diuen que fins i tot un doctorat del tema de que no t'ha saludat.
Que si li preguntares directament te sorprendries perquè igual te diu, ui, no t'havia vist.
Clar, i després si li preguntes directament resulta que tenia mal d'orella, que tenia un tapó o una otitis.
Clar, que se troba mal per algo, que la mala cara és perquè se troba malament per algo, però com tots creiem que som el melic del món.
Exacte. Aleshores, diuen que de vegades ens fem més pel·lícules que ni Netflix les voldria. Les pel·lícules que ens fem, no? I Netflix o qualsevol productora.
Plataforma, clar.
Plataforma, no? Per tant, una frase, no? que a mi m'agrada. La pau comença quan deixem de ser directors de drames imaginaris.
Uf, estàs el molt bona, eh?
El drama.
Estàs boníssima. Perquè, a més, Santi, si jo te conté ara mateix el meu drama, me dius, Susana, de veres, això quan és real i quan t'estàs imaginant?
Exacte. Quan t'estàs imaginant, no? Perquè no t'ha saludat, i ja, el drama, no m'estima, no em vol, s'ha enfadat amb mi per això, per allò...
Fins si algú se queda mirant a l'infinit i penses que t'està mirant malament.
Exacte.
I no t'estava ni mirant a tu.
I no estava ni pensant en tu ni res negatiu, no? Però això ens pot furtar la pau, no?
Total.
Ens la furta. Després també, jo no soc psicòleg, però sí que agafo de vegades per a la meva vida coses de la psicologia i sí, més pràctiques, més d'anar per casa, no? I sempre he llegit que els psicòlegs sempre han dit que les persones necessitem o volem o busquem reconeixement, afecte, sentir-nos escoltats. Aleshores, quan algú ens parla malament, el que ens hem de preguntar primer, pense, és què n'hi ha darrere de que ens hagin parlat malament, no? N'hi ha un problema real o n'hi ha un problema percebut, un problema que jo m'he inventat. Per exemple, si tens un xiquet que no recull la roba, el problema és l'ordre en la casa, no? Però també te ho pots prendre com una falta de respecte personal. Aleshores, el problema passa a ser d'ego, quan el problema era d'ordre. És a dir, tu l'has magnificat, simplement la roba no estava al seu lloc, no estava ordenada. Però no era que t'estiga faltant al respecte, el xiquet.
Clar, quants problemes tenim d'ego, eh? És dir, si tots baixarem un poc, si hi haguera un medicament que ens baixara l'ego a tots, hauríem trobat la fórmula magistral per a portar-nos tots bé, eh?
I una recomanació que a mi m'agrada molt, que és la de les tres P's per a la pau. La pau comença per P,
sí.
I aleshores és una tècnica de les tres P's per a la pau. La primera, para. És a dir, mai reacciones immediatament. Respira.
La R.
La segona P és pensa. I la pregunta que t'has de fer és si és tan greu com sembla.
Sí.
I l'última, parla. I sempre des de la calma, no des del foc, no des de... No és clar, no és fàcil, no?
I una pregunta, Santi. Que pares, respires, penses un moment i quan ja ho tingues més o menys clar i vols parlar, si aquesta altra part del conflicte no vol escoltar-te o no et deixen parlar, tens que fer un examen de tu mateixa, tornar al centre i anar a la pau.
Parar, pensar i parlar no implica que no reacciones, és a dir, però tu ja tens pau perquè tu has parat. És a dir, no has reaccionat a la tremenda en aquell moment.
A la provocació.
A la provocació. Tu ja has pensat, has racionalitzat. Tot això ja te va portant a la pau, ja no te va portant al conflicte.
Vale. Sí.
I tu ho has parlat. Claro. És a dir, abans de prendre una decisió forta per a la teua vida, i pot ser també per a la vida de la resta de persones que t'envolten, has parlat perquè m'heu fet això, perquè ha passat això, quins pensaments teníeu quan vau prendre aquesta decisió sobre mi. Aleshores tu ja has racionalitzat tot això i potser al final del camí veus que no és tan greu com tu pensaves. Però si no passes per les tres P's, doncs pots prendre una decisió, i una decisió hem de pensar que sempre té conseqüències, qualsevol decisió que prenem en la vida. No ho sé, per exemple, vaig a posar una típica. Has tingut un conflicte en el treball, doncs te'n vas al treball. Conseqüències? No tens en què guanyar-te les batxoques, per exemple, no? Però pot ser el conflicte en el treball, doncs el podries haver resolt, podries haver parlat amb el cap, podries haver vist d'on venia, pot ser el cap te canvia de secció i
ja s'ha solucionat. Fins i tot tens la culpa.
O fins i tot tu tens
la culpa i tens que assumir que tens la culpa i que, bueno, i que la cosa ha anat
canviar mal. Alguna cosa.
Clar, és que sempre, com que la culpa està fora.
Exacte.
Sempre anem a lo mateix.
Però el para, pensa i parla, jo crec que si l'incorporem és una tècnica bàsica, que tots, jo també moltes vegades, hem caigut en la reacció directa, sense massa pensament i ràpida. Ahí també veus la capacitat de la persona quan una decisió l'ha presa en unes hores. És a dir, això també diu una miqueta de qui eres. Jo no dic que ens estiguem un any per a prendre una decisió, però si no és urgent, perquè no és una decisió que has de prendre com si fores un pilot que porta un avió i has d'aterrar o no, que això ho has de prendre en aquell moment.
Clar.
I evidentment, però evidentment, fixeu-vos, fins i tot en aquest cas, el pilot té una trajectòria de molts anys de pilotatge, d'estudi, de com funciona un avió.
Sí, però jo crec que el que ens roba la pau és allò que repensem massa, sense tindre a lo millor totes les dades de per què hem arribat a aquest moment. És a dir, quan una persona està a punt d'ofegar-se sap que se té que salvar sí o sí, no t'hi dona temps a pensar ni a parar.
Exacte.
Però un conflicte que se converteix en un conflicte que te furta la pau, allò ja no ve d'una decisió d'un moment determinat.
I després un altre punt que jo crec que és fonamental, l'humor com a desactivador de tots els problemes. Jo crec que és un arma infal·lible, poder riure de qualsevol situació.
Sí, però hi ha moments en què estàs tan noquejat que a més el fet pot ser un fet molt, no sé, molt negre, no? Molt lleig, i de cop dius, t'agarra un atac de risa. Estàs tan noquejat o tan noquejat que dius, bueno, això és de risa.
Per exemple, una situació típica que m'ha passat en una reunió, tot el món discutint per fer un informe, i un company diu, jo no vaig a fer l'informe perquè jo no sé res d'ordinadors. I una altra persona respon, doncs jo no el faig perquè jo sí que sé d'ordinadors i precisament sé el que costa. Aleshores, un el volia fer per un motiu i l'altre, o sigui, un no el volia fer per un motiu i l'altre pel motiu contrari. Aleshores, conclusió, la situació és tan absurda, no?, que ens riem, i el problema ja s'ha solventat, encara que no s'hagi solventat, perquè l'informe al final el va fer una tercera persona, no? Jo crec que l'humor ens ajuda, si no a solventar el problema, almenys a mirar-lo amb menys drama, a riure de tot. Perquè hi ha alguna vegada, quan hem estat en un problema gros i tots discutint i alçant la veu, i dic, no vos sofoqueu, que mos anem a morir tots, al final...
Clar. Clar.
Al final tots anem a la caixa, no? I clar, això dius, ara que bé, no?, que ens anem a la caixa, si estem
pues és...
tots enfadats.
Sí, però és l'única realitat que tenim.
Jo digue, bé a que pareu un moment,
clar,
que ja està bé, que ja està bé de discutir o que ja
està
bé. Que
no ens roben la pau.
Exacte, que no ens roben la pau. I després un altre punt, que jo crec que també és important. No cal resoldre tots els conflictes. no cal resoldre tots els conflictes, no és necessari resoldre. Ens han educat en una societat de la resolució i de la productivitat. No hem d'estar tot el dia produint, no hem d'estar tot el dia fent, i no. Hi ha problemes que simplement no som capaços de resoldre's.
És més.
I n'hi ha gent en la que no connectaràs perquè no, perquè són diferents a tu.
És més, els conflictes no se resolen mai perquè darrere diu també un altre.
Exacte. Apareixerà un altre.
Clar.
És necessari guanyar totes les batalles? No. De vegades la victòria és no entrar en la batalla, no ficar-te en la guerra. Quedar-te al marge. Si saps que algú altre està buscant discutir amb tu, està buscant la batalla, el millor per a desarmar-lo és la pau. No entrar. Costa, eh?
Sí, però l'ego...
Això és fàcil dir-ho.
Santi, i l'ego on se queda? És a dir, algú t'està buscant tot el temps les cosquelles...
L'ego on se queda? Doncs on? Evidentment queda danyat, però més danyat queda si entres en una batalla que no vas a guanyar. Si entres en una batalla que no vas a guanyar...
Però és que ninguna batalla se guanya.
Per això no, cal, que... no cal guanyar clar, totes les batalles. Diguem, no cal resoldre tots els conflictes.
La batalla és sempre una batalla i dona igual, perquè dius qui ha guanyat? Pues han perdut els dos.
Clar.
S'han perdut el respecte, s'ha perdut la humanitat, s'ha perdut tot.
Però tots sabem que la pau exterior potser no està baix el nostre control, la pau interior sí. Aleshores el que fa a l'altre nosaltres no l'anem a poder controlar. Crec però que si la pau i la llibertat és intentar deixar de canviar constantment als altres.
I, clar, és a dir, a tu la pau, tu no vas a canviar a l'altre, però el que tu no vas a respondre és en la mateixa agressivitat que te demana l'ego, que te demana el teu propi ego.
Podem proposar un xicotet d'exercici, que seria, si podem, tancar els ulls i pensar en una persona en la que tenim molta atenció i respirem profundament pensant en aquesta persona i imaginem que la seva veu només és un sorollet de fons. Bzz, 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 això del bla, 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 bla. I aleshores nosaltres diem jo he escollit estar en pau i no tindré raó. Té igual tindré raó. Preferís estar en pau. Aquest exercici tan senzill de tancar els ulls i pensar en aquesta persona i pensar que és un soroller de fons i que tu has triat, que tu has escollit racionalment la pau i te dona igual tindre raó, ja està. Aleshores, jo crec que hem d'intentar que els conflictes no ens furten la pau, que ningú mane sobre el nostre estat d'ànim, perquè aquest estat d'ànim és un tresor molt gran, i la pau no és necessàriament absència de problemes, sinó la capacitat de mantenir la calma enmig dels problemes. No és que desapareixin els problemes, sinó estar en calma, estar en pau enmig dels problemes. Si algú ve a buscar baralla, a provocar-te, pues contesti, jo crec que aquesta frase pot ser mortal. Li pots dir, gràcies, però avui no m'avellis, perdré la meva pau. Punt. I que seguisca. Aleshores, si cuidaren la pau tant com cuidem els nostres mòbils actualment, segurament tindríem la bateria carregada i en silenci la majoria de vegades.
I em deixes, no, dice. Un anàlisi filosòfic del ser humà. Diu que el ser humà és un ésser paradoxal capaç de la màxima bondat i de la més gran de la crueltat, de la raó més pura i de les emocions més desbordants. Diuen, bueno, la filosofia des de l'antiguitat fins avui ha intentat comprendre què ens fa ser humans.
I que es fa prendre les decisions cada dia. La pau interior és una decisió que prenem cada dia, en cada moment. I vivim angoixats, vivim pensant contínuament perquè permetem, no?, que entre a nosaltres el conflicte. I pensem que el conflicte és la fi del camí, no? El conflicte és consubstancial. Estarà ahí, vulguis o no. I potser ni l'has provocat o tu també l'has provocat en part, però si no l'hagués provocada hagués aparegut un altre. Vull dir, no cal culpabilitzar-se, el conflicte està ahí, punt.
I en aquests moments en quan te trobes en una batalla constant al teu alrededor i penses què bé me fa sentir una veu amiga.
Sí.
Hem de pensar moltes voltes que, no sé, quan te vinga algú al cap li telefones o li envies un missatget o li dius que tu el vols o que
la
tu la vols.
La tercera P, parlar.
Ah.
La tercera P, que era para, pensa i parla. Para, pensa i parla. I després una altra idea que és que els conflictes no tenen per què definir-nos. Podem pensar que ens policen, que ens fan millors els conflictes, perquè el fet de superar-los i superar-los fent que no ens afecten fa que aquest conflicte te faci a dependre. Hi ha una idea que a mi m'agrada molt també, que els diamants,
sí,
des del punt de vista de la física, es creen sota molta pressió. Per a que el diamant pugui aparèixer ha d'haver una pressió infinita. I allò que supera aquesta absoluta pressió es converteix en un diamant. Aleshores, jo crec que nosaltres, si volem, podem brillar enmig del caos, enmig del conflicte, enmig de la toxicitat, i convertir-nos en un diamant a partir d'aquests conflictes que no deixem que ens afecten. No? Això és la pau.
Santi Cortells, quina bona reflexió per divendres, per a posar-se-la unes quantes vegadetes este cap de setmana i reflexionar sobre aquest ego que tenim i sobre aquest acabar convertint-te en un diamant.
Sobretot que tingueu un cap de setmana ple de pau, de calma i que brilleu com un diamant.
Moltes gràcies.
A vosaltres. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Find light in the beautiful sea. I chose to be happy. You and I, you and I. We're like diamonds in the sky. You're a shooting star I see. A vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds in the sky.
bright like a diamond. Shine